Cugat.cat. Notícies.
Bon dia. El tram de la carretera de Rubí entre el carrer de Prat de la Riba i l'avinguda dels Països Catalans en sentit Rubí queda inhabilitat a partir d'avui dilluns i durant 6 mesos a motiu de les obres de construcció del carril bici que unirà Sant Cugat amb la ciutat veïna de Rubí en bicicleta. Aquest pas de vehicles es desviarà al lateral de la carretera i per garantir la seguretat l'aparcament es farà en cordó. El transport públic també es veu afectat a la zona amb l'anul·lació de les parades que hi ha a l'altura de l'Institut FP, del Jardilan i del carrer del Prat de la Riba, que es traslladen també al lateral. Això sí, els accessos a Jardilan es mantindran oberts. És dilluns 17 de juliol de 2023. És notícia també que l'Associació de Municipis Àmbit B30, que comprèn poblacions del Vallès Occidental, Vallès Oriental i Baix Llobregat al voltant de l'autopista, ha renovat la seva executiva i ha nomenat Mireia Dionisio com a nova presidenta en substitució de Josep Monràs de Granollers. El santcugatenc Carles Brugueroles, actual tinent d'alcaldia d'Economia, Coneixement i Organització de l'Ajuntament, ocuparà una de les 8 vicepresidències. L'organització, fundada el 2012, té com a objectiu posicionar l'eix de la B30 com a pol econòmic del sud d'Europa mitjançant els projectes de col·laboració entre els municipis. L'Ajuntament posa a disposició de les persones amb mobilitat reduïda un servei d'ajuda per facilitar anar a votar el dia de les eleccions espanyoles, que és diumenge vinent, diumenge 23 de juliol. Seran els agents de civisme qui es cuidaran d'acompanyar les persones que ho necessitin. Ho faran amb vehicles no adaptats i les places són limitades. Per poder disposar d'aquest servei cal trucar al 010 abans d'aquest divendres 21. El Festival Lumínic ha baixat el taló en una quarta edició on s'ha apostat per portar nous formats i potenciar els artistes visuals nacionals. Més d'un mes d'activitats i exposicions artístiques en omplir Sant Cugat amb artistes fotogràfics de tota mena, des de les galeries on la mostra és més íntima i personal, passant per les innovacions tecnològiques amb la implementació de les intel·ligències artificials per a la creació d'imatges o les expressions analògiques en materials caducats. En el Festival Lumínic, com cada any, els gestors culturals del festival organitzen visites guiades pels diferents punts itinerants de les exposicions i Cugat Mèdia ha volgut recórrer els carrers i les mostres amb els comissariats Amanda Bernal i Bernat Millet, que per poder explicar de primera mà l'experiència del festival ho poden recollir a www.cugat.cat. I en esports, també avui de l'equipament esportiu hem de parlar de l'equip de club de golf Sant Cugat, que ha guanyat el campionat d'Espanya d'Interclubs en una competició disputada aquest cap de setmana a Madrid. El conjunt santcugatenc, que ha sumat 346 cops i s'ha imposat per davant del club de golf El Prat segon i el golf Manises tercer.
Serveis informatius de Cugat.cat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
Et trobes investigant un robatori en una joieria. Després d'interrogar els sospitosos i recopilar evidències, descobreixes que hi havia un cotxe aparcat al costat de la joieria la nit del robatori. A més, el conductor del cotxe havia estat vist discutint amb el propietari de la joieria abans del robatori. També trobes una llauna de cervesa a dins del cotxe amb les mateixes dades d'embalatge que les que es van trobar a la joieria. Sembla que el conductor del cotxe és el sospitós del robatori perquè totes les evidències encaixen com les peces d'un trencaclosques i com l'anell al dit. Al podcast d'avui coneixerem la projecció internacional de la nostra literatura. Escoltarem un tema del grup dels 80, Grec. Ens tornarem a posar a prova amb un nou repte lingüístic. Us recomanarem una novel·la de l'escriptora Núria Planes. Escoltarem el que ens diu un jove brasiler que aprèn el nostre idioma i moltes, moltes, moltes coses més. Som-hi!
Sabies que...
La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, La pell freda, d'Albert Sánchez Pinyol, i Jo confesso, de Jaume Cabré, són tres dels llibres de la literatura catalana més traduïts al món?
Concretament, La plaça del Diamant s'ha traduït a 37 idiomes, La pell freda a 32, i Jo confesso a 22.
I també hi podríem afegir La guerra de les bruixes, de Maite Carranza, que ha estat traduïda a 22 llengües, i el violí d'Auschwitz, de Maria Àngels Anglada, que es pot llegir en 18 idiomes diferents, com el nostre clàssic Tirant lo Blanc i tants d'altres. No anava gaire encaminat al Ministeri de Cultura francès quan fa poc va elaborar un baròmetre en què situava el català com la 12a llengua més influent del món. Ens ho podem començar a creure ja d'una vegada?
Sentim-la.
Aquesta cançó que acabeu de sentir ja té una bona pila d'anys. Concretament és del 1987 i es diu He perdut l'ànima. El grup que va compondre aquest tema es deia Grec i anava fent concerts pel país i editant vinils quan encara ni es parlava del concepte rock català. Aquí no perdem l'ànima ni la memòria de la bona música que he fet en català des de sempre.
Posa't a prova.
I ara arriba el moment de posar a prova el nostre enginy lingüístic. Un cop més, els meus companys del Servei Local de Català de Sant Cugat em passen un sobre amb la pregunta següent. Diu... A veure... Diu... El meu crush no em fa gens de cas. Com diria un boomer la paraula crush en català?
Opció A.
Amic o amiga?
Opció B.
Amor platònic. Quina pot ser la resposta? Crash, crash, sona destrucció. Deu ser... Jo crec que deu ser l'opció B, no? Correcte, correcte, molt bé, molt bé. Amor platònic, aquell amor com a via cap al coneixement, amor de contemplació, de reflexió, de silenci, sense haver de ser declarat. Amor pur i cortès, segons els temps. En definitiva, amor sense cap més conseqüència, més químic que físic, utòpic, impossible. Un desastre, vaja, un crash total. Si us agrada jugar amb aquest tipus de qüestionaris, a la secció Posa't al dia del nostre web, cpnl.cat/Sant Cugat, n'hi trobareu més.
L'hora del lector.
Barcelona, 1917. La Laia Calvet acaba d'entrar com a dependenta als magatzems Santa Eulàlia, del Pla de la Boqueria, on de seguida farà amistat amb la filla del director. La seva vida anirà paral·lela a l'evolució de l'empresa i l'amor sorgirà enmig de col·leccions de moda femenina de creació pròpia de la botiga. plorarà el desamor mentre la seva carrera va en ascens fins a arribar a ser l'encarregada de la botiga. Viurà la incertesa i el dolor durant la Guerra Civil i descobrirà nous horitzons coincidint amb l'obertura de la mítica botiga del Passeig de Gràcia. Parlem de la novel·la Somnis a mida, de l'escriptora barcelonina Núria Planas, que es va publicar fa gairebé 7 anys i que s'ha traduït a més de 8 llengües, amb més de 20.000 exemplars venuts a Alemanya. Per aquesta raó principal us la recomanem i ho farem amb un tast de la primera i la darrera frase del llibre. Doncs bé, la primera frase diu: era una tarda dolça sense un alè d'aire. I la darrera frase de novel·la és: anem cap a la botiga. Esteve, anem cap a casa.
No t'equivoquis.
Ei, Albert, com va?
Doncs prou bé, i tu?
Doncs una mica confosa, la veritat.
Ah, sí? Però confosa com el dinar a la nit. Que te'n recordes? Sí, home, sí, aquell cubà del món de la faràndula. Era bo el paio, eh? Mira, et puc dir que es va casar en una de Tortosa. Això sí, es van separar al cap de poc.
Calla, Albert, cada vegada ets més poca solta.
Bé, en fi, deixem-ho estar. Llavors, aquesta confusió d'on et ve?
Resulta que ahir vaig consultar un tema amb el gestor de la renda i em va fer una explicació un pèl confusa.
Que et va deixar confosa? Sembla una mica un embarbussament. Sí. L'explicació confusa et va deixar tu confosa.
Doncs sí, l'explicació no era clara, no, ja t'ho he dit. Va ser confusa. La cosa és que era poc precisa. Exacte. Segur que si te l'hagués fet a tu, tu també estaries confós a hores d'ara. Som les persones les que quedem confoses, justament com el dinio aquest que dius a la nit, o jo ara mateix.
No ho dubtis, no. De fet, a més, més enllà del dinio, aquests temes de la renda i la fiscalitat, els profans com tu i com jo, doncs mira, confusos ens resulten i una estona, eh? En tot cas, potser també és que t'has confós de gestor. Potser ho hauries de consultar un altre.
Potser sí, jo m'ho rumiaré ja.
Veieu la diferència entre confós i confús? És una diferència simplement gramatical. Confús és un adjectiu que té la forma femenina i plural. Confusa, confusos, confuses. I confós és el participi del verb confondre. Així podem dir que una cosa és confusa quan és poc clara, torbada. En canvi, la forma confós es refereix a accions acabades de les persones, com ara m'he confós de parada de metro o he confós la sal amb el sucre. De tota manera, les dues formes venen del mateix verb, confondre, i al seu torn del verb llatí confundere, que etimològicament es divideix entre el prefix con, que vol dir juntament o globalment, i fundere, que significa vessar. I així, entre vessar i fer-ho conjuntament, es crea una mescla, un poti-poti que porta finalment a la confusió. Queda clar o us heu quedat més confusos?
L'entrevista.
L'entrevistat d'avui és en Lucas, un jove geògraf del Brasil que ha vingut a viure a casa nostra i que actualment està fent un doctorat a la Universitat de Barcelona. Fa un any que és entre nosaltres i ara s'està traient el nivell B1 de català. Com sempre fem amb les persones que entrevistem a l'Enel Dit, en Lucas ens respondrà a 3 preguntes. Aquí tenim la primera. Bon dia, Lucas. Per què vas decidir aprendre el català?
Bon dia, Josep. Bon dia a tothom. Vaig decidir aprendre català perquè l'any de 2016 vaig conèixer una noia catalana, vivíem a Brasil i ens comunicàvem en portuguès, però jo sabia que arribaria el moment de viatjar a Catalunya per conèixer la seva família. La meva dona em va ensenyar les bases per poder comunicar-me, és a dir, la meva intenció inicial era només comunicar-me. Però al llarg del temps vaig aprendre cada vegada més i m'agradava cada cop més parlar aquesta llengua. I l'any 2022 vam decidir viure a Catalunya. Així que en aquell moment em vaig adonar que aprendre català ja no era una qüestió familiar o personal, sinó també una necessitat professional. Soc professor i investigador i per poder desenvolupar la meva feina necessito un domini formal de l'idioma.
Molt bé, molt bé. La teva llengua materna és el portuguès, que té moltes semblances fonètiques amb el català. Però hi ha alguna maleïda paraula catalana que trobis que és difícil de pronunciar?
Sí, les semblances del portuguès i del català són moltes i també per això de vegades prefereixo parlar català que el castellà perquè, per exemple, jo soc d'una zona de Brasil, que és el Rio de Janeiro, i tenim moltes semblances en la pronunciació de la X, aquesta pronunciació forta, com en xixona, saps? Que és molt, molt característic del portuguès de Rio de Janeiro. Però també tenim una diferència molt forta, que és la pronunciació de la T. O sigui, en paraules com Batlló, la casa Batlló, nosaltres tenim aquest costum de dir batilló, o posar una I després, batilló. I també la pronunciació de la doble L. Paraules com güell, del parc güell, el meu... naturalment jo parlo parc güell, perquè és així que parlem, i no tenim aquesta doble L, saps? És diferent.
Molt bé, molt bé. Doncs bé, per acabar, hi ha alguna paraula o expressió catalana que et crida l'atenció, que la trobis estranya o que et faci riure, fins i tot?
La llengua catalana em crida l'atenció de moltes maneres. Per exemple, hi ha paraules molt maques que sonen com a l'acte, com per exemple xiu-xiuajar o pessigolles, que sonen molt dolces, molt, és tot molt maco per mi. Però també existeixen paraules com... diferents, rares, i que són derivades d'una cultura una mica escatològica, pot ser, com el caganer, el cagatillo, i ara fa poc he après l'expressió pixapins, que clar, és una expressió molt graciosa per mi, aquesta de pixapins, perquè encara que porti prejudicis de persones contra altres, tal qual com els guiris, com l'expressió guiris, sí. També és interessant perquè pot revelar un conflicte entre la gent del poble i un turisme que de vegades pot portar problemes en un poble. O sigui, és una expressió que revela un prejudici, però també revela un debat molt fort que està passant ara a Catalunya i a Barcelona també, que és aquest turisme que és predatori. I això és com podem veure la llengua i les paraules i com la gent parla, revelant un panorama social.
Moltes gràcies, Lucas. Obrigado. Ens agrada i ens ajuda molt conèixer-nos a nosaltres mateixos a través dels ulls dels qui aprenen la nostra llengua. Gràcies.
L'onomatopeia del dia.
Això que sentiu són, efectivament, cavalls. El cavall, tal com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, és un mamífer perissodàctil que es distingeix de l'ase i de la zebra perquè té el bescoll i la cua poblats de pèls llargs i abundants, el coll més arquejat i el cap i les orelles relativament més petites. Domèstic, emprat com a animal de sella, de tir, de treball o d'abastament. Però el que ens interessa en aquesta secció és el so que emeten els cavalls, és a dir, quan renillen, ainen o aguinen. L'onomatopeia del so del cavall en català és hi-hi-hi-hi-hi. O bé hi-hi-hi. No n'hi ha més, és així. I en altres idiomes, el crit del cavall també s'expressa de manera força curiosa. En anglès, els cavalls fan neik. En polonès, hi-ha. En japonès, hi-hin. En danès, brinsk. I en rus, i-go-go. Doncs galopant, galopant, hem arribat al final de l'any del dit, del mes de maig. Esperem que hàgiu passat una bona estona escoltant el programa, el qual podeu tornar a sentir tantes vegades com vulgueu. Només cal que busqueu a Spotify els podcasts de llengua, de Cugat Mèdia. I bé, això és tot. Fins aviat. Que vagi bé.
Em dic Laura Mosull i sóc Data Scientist a Banc Sabadell. El que més m'agrada de treballar al banc és aprendre del meu dia a dia i de les persones de l'equip, expertes, creatives i no conformistes, a més de les oportunitats de créixer i desenvolupar-hi una carrera professional. Si ja tens experiència i busques un canvi laboral o estàs començant la teva carrera professional, no ho dubtis. Afegeix-te a un projecte en què podràs créixer, aprendre i sentir-t'hi a gust. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Es fica al llit, encén una cigarreta i desplega el diari que li amaga la cara.
Miri, que li cau l'agulla del monyo.
Ves amb compte que em llanço per la finestra. Ves amb compte que em mato.
Metges per aquí, metges allà.
Amb un dia i mig va ser mort. Calli, un dia i mig.
Radioteatre amb obres de Jean Cocteau, Martí Boada, Robert Robert, Mercè Rodoreda, Pere Caldés o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
Sabies que...
La poma, juntament amb la taronja i el plàtan, són les fruites més consumides en dietes orientals i occidentals. Per això és sorprenent saber que les llavors de poma contenen una molt petita quantitat de cianur, un químic mortal. El cianur és un dels verins més coneguts i danya diversos òrgans com el cervell i el cor, afectant la salut fins a provocar la mort. Els símptomes d'una intoxicació per cianur són nàusees, vòmits, mal de cap i falla cardíaca i respiratòria. Empassar-se les llavors sense mastegar-les no és un problema, ja que les eliminem de forma directa. Si arribessis a mastegar-les i trencar-les, la quantitat de cianur present és tan mínima que l'organisme s'encarrega de la desintoxicació sense causar cap conseqüència. Fent un càlcul extremista per quantificar l'efecte del cianur al nostre cos, una dosi mortal per a una persona de 70 kg és d'1 o 2 mg per quilo. I, per tant, per consumir una dosi fatal, una persona hauria de menjar aproximadament 20 cors de pomes o 200 llavors de pomes ben mastegades.
La ràdio amb samarreta.
Continguts en xarxa.
La proposta que descobrirem aquesta setmana ve de la mà de Xavier González Costa, que és escriptor, actor, activista cultural i també autor del poemari que us proposem, que es titula Un llençol en blanc. Xavier, benvingut, com estàs?
Hola, moltes gràcies per convidar-me, molt bé.
Gràcies a tu per ser valors a l'alça, per parlar d'un llençol en blanc, que és el títol d'aquest poemari, però deixa'm dir que també té un subtítol que potser ens dona alguna pista més del que hi trobarem, que és Dietari poètic frustrat de la guerra d'Ucraïna. Explica'ns una mica, Xavier, d'on surt aquest conjunt de reflexions i com acaben convertint-se en això, en un poemari.
Doncs resulta una miqueta de la casualitat, perquè jo ja tenia altres llibres de poesia publicats, però els 10 últims anys de feina m'havien impedit de tornar a fer cap vers ni de proposar-m'ho, Però resulta que el dia 24 de febrer de l'any 2022 va ser el primer dia que jo em vaig dir de la resta de la meva vida perquè em prejubilava després de 35 anys treballant a la mateixa entitat. Justament, i per això et deia que és una casualitat, aquell mateix dia, 24 de febrer, va començar la guerra a Ucraïna. I amb aquella voluntat que tenia, perdó, de retrobar-me amb la poesia, vaig fer un primer poema que anava d'això, d'aquesta casualitat fatídica entre un dia que havia de ser d'il·lusió i optimista per mi, amb una notícia tan dramàtica i tan inesperada, almenys per als que som aquí, que començava una guerra aquí al costat, a Europa mateix. I d'aquí em va venir un segon poema l'endemà i em vaig proposar llavors el repte d'anar fent un poema cada dia fins que s'acabés la guerra. El que passa és que la guerra, ho sabem tots i per desgràcia, no s'ha acabat, i d'aquí el subtítol que tu comentaves del dietari frustrat de la guerra a Ucraïna. Frustrat perquè no me'n vaig sortir, perquè jo vaig haver d'acabar abans i perquè la guerra no ha acabat encara.
Una guerra que ha permès això que tu comentaves, retrobar-te amb la poesia. M'agradaria demanar-te, Xavier, com recordes tu aquell 24 de febrer? Perquè ara, pel que deies, va ser una mica agredolç, no?
Sí, sí, va ser exactament com tu dius, agredolç. Era un dia esperat, que després de tants anys treballant, doncs, seria com una miqueta estrany, perquè tenies un cert vertigen de dir ara tot de cop et trobaràs amb que tot el temps del dia és per tu. Jo, la meva vocació sempre ha estat la comunicació de l'escriptura. Vull tornar a escriure, vull escriure molt del que a mi em sembli, però alhora aquesta il·lusió doncs contrasta amb que m'adono de que la humanitat, no sé com som, però no hi ha maneres i no ens en sortirem. O sigui, és a dir, que l'optimisme que per una banda tenia davant del meu futur personal contrastava amb el pessimisme que el pal de boca, doncs, les notícies constants que tenim a diaris, premsa i vosaltres els mitjans de comunicació sobre com ens comportem els humans, sigui Ucraïna, sigui aquí o sigui més enllà. No hi ha maneres de que ens entenguem i sempre estem barallant-nos.
És una guerra que ens ha generat molts dubtes, no? Sobretot dubtes morals, suposo que tu també, a mesura que avançava.
Sí, 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 és a dir, el poemari, que va començar amb aquest primer poema i després va continuar amb un altre, i el vaig anar titulant dia 1, dia 2, dia 3. Al final, en el llibre, després d'aquest títol tan escuet que seria el número ordinal del dia de la guerra que tocava, a l'editor li va semblar oportú, i trobo que va ser un encert, de posar-hi la data a la qual corresponia. Val? Doncs em van anar venint, però, clar, també no són poemes que expliquin cada dia com una narració que està passant a Ucraïna. Primera, perquè tampoc hi som. Nosaltres estem vivint-ho des d'aquí a través del que ens arriba pels corresponsals que tenim allà. I després, perquè la inspiració no és la mateixa quan el propòsit és de fer un poema diari. Llavors, hi ha poemes que sí, que són imatges bastant il·lustratives i que tots, en llegir el poema, podem recordar del que vam veure per la televisió aquell dia, però també hi ha molta reflexió sobre el que estàvem parlant, sobre la vida, la mort i com som la condició i l'espècie humana. Per això sí, hi ha molta reflexió més enllà del que és el fet de la guerra sobre això, sobre tot el que comporta.
Això fa que no només hi trobem poesia com a tal en aquest llibre, però m'agradaria preguntar-te de quina manera t'ajuda a tu com a Xavier a canalitzar les emocions a escriure poesia. O sigui, què és per tu la poesia i què ha significat per tu retrobar-te, encara que sigui en un context com aquest?
Sí, bé, la poesia és un dels gèneres que he conreat més. El que passa que ara, ja t'ho deia, feia molts anys que no ho feia. La veritat és que la poesia et permet expressar amb relativament poques paraules un sentiment que pot ser d'alegria o pot ser de molta ràbia o d'indignació. Jo voldria emfatitzar que en el llibre els poemes, malgrat que estem parlant d'una cosa tan dramàtica, tampoc hem de pensar que és una cosa crua, que tots són grisos i que tots són tràgics. No, també hi ha molta esperança, perquè al costat del que és el fet en si de la guerra també hi ha doncs, tot el fet de l'acollida que vam tenir aquí, de les famílies que havien d'escapar-se d'allà, de gent d'aquí que se n'anava a buscar famílies a la frontera amb Polònia, de l'acollida que van tenir les escoles, que sempre tenen la porta oberta, i que quan els van arribar tota una colla de nens i nenes que no sabien parlar absolutament res i que d'un dia per l'altre els havien extirpat del que era la seva vida i els havien plantat en un país totalment nou que no en tenien a ningú, doncs tot això també hi surt en el llibre, o bé, o tot això també en surt de parlar-ne en el llibre, i són moments més emotius i més d'esperança que si es contrasten amb els altres, però que formen part de tot aquest conjunt de sentiments que et provoca el fet dramàtic, sí, de la guerra a Ucraïna.
Xavier, en aquest programa ens agrada molt parlar de valors, i ara que fes una reflexió com aquesta, pensava, quins valors humans, de l'ésser humà, creus que cal enfatitzar en moments tan tràgics com aquest, no? En moments, en contextos de conflicte, de guerres, de desgast?
El llibre porta un pròleg del Manel Elias Tort, el corresponsal de TV3, que ens va explicar el que passava a la guerra els primers mesos, i el Manel explica en aquest pròleg, que és molt bonic, que la guerra fa sortir el millor i el pitjor de les persones. Per una banda, el pitjor, ja ho sabem, és la conseqüència directa. El millor és que en casos extrems la gent treu tota la bondat que porta dins, solidaritzant-se, ajudant-se els uns als altres, i això és el que també penso que hem de posar en valor. Tu em demanes un valor, amb el valor de la solidaritat, el valor de la humanitat, de pensar que el que està patint algú també et podria passar a tu. I aleshores fer la reflexió i ser capaç d'estirar la mà sense esperar res a canvi. Aquesta és l'altra manera de fer, això és la solidaritat i l'altruisme. Jo penso que aquests són els valors que hem de recordar, i que si aquest llibre, més enllà del que pugui tenir com a valor literari, pot arribar a reivindicar o a fer qüestionar les persones, jo ja em dono per satisfet.
Un llibre que, a més, és solidari.
Sí, perquè també... és a dir, la seqüència de com va funcionar el llibre va ser que jo vaig escriure tots aquests poemes que vaig començar el dia 24 de febrer, que quan el 19 de juny de l'any passat, també del 22, el secretari general de l'OTAN va dir que la guerra podia durar anys i a mi ja se m'estaven acabant els poemes, vaig decidir tancar-lo el 24 de juny, que era Sant Joan, i que a més feia 4 mesos justos que havia començat. Però ho vaig deixar com un manuscrit que es va quedar damunt del meu escriptori durant totes les vacances. Quan vaig tornar de vacances va ser quan el vaig entrar al ordinador i li vaig enviar al Manel Elias per dir-li, escolta, per al·lusions, com que faig sortir en un dels poemes, si tu vols llegir alguna estona et fa gràcia, em diràs què et sembla. I va ser el que em va animar a dir, ostres, Xavi, això és una visió molt diferent o explicada d'una altra manera de les coses que expliquem als periodistes, però vistos des d'un altre prisma, que és el de la poesia, perquè no t'animes i busques editor perquè això acabi sent un llibre. I va ser de l'empenta d'ell, perquè jo tampoc tenia la pretensió inicial de que fos llibre, que vaig anar a buscar el meu editor de capçalera, el que ja m'havia editat altres llibres de poesia, això va tirar endavant. S'hi va implicar el 30 minuts, de TV3, perquè ens va cedir les imatges i perquè des del llibre, a través d'un codi QR, pots accedir al reportatge que va fer el propi Manel Elias de la guerra al començament. I finalment, quan ja teníem tot això tancat, em va semblar que un projecte en el qual s'hi anava implicant tanta gent i tots de manera desinteressada, que estava edificat sobre una crisi humanitària com aquesta, doncs jo no me'n podia lucrar, per simbòlics que puguin arribar a ser els drets d'autor d'un llibre de poesia. I per això vaig decidir donar-los. I buscant a qui podia donar-los que m'assegurés que aquests diners s'utilitzarien per al que, amb tota la bona voluntat, jo podia donar, doncs vaig anar a parar a Sor Lucía Caram, que és qui des del començament, a través de la Fundació del Convent de Santa Clara, està intervenint, doncs anant a buscar gent, acollint gent aquí, ferits de guerra, malalts de càncer, que en allò no es poden curar, els porta cap aquí, els curen aquí, després el retorna cap allà, perquè hem de recordar que tots els refugiats que ens han vingut d'Ucraïna, a vegades els estigmatitzem, els refugiats, i els apengem determinades etiquetes totalment injustes, i aquesta gent són una gent que, ja et dic, són com nosaltres, he tingut l'oportunitat ara de conèixer a molts, i són unes persones que l'única cosa que tenen ganes és que aquesta guerra s'acabi i poder tornar cap a casa. Però bé, fet aquest parèntesi, doncs sí, el que són els drets d'autor, es donaran perquè a través de la fundació que dirigeix el Rússia doncs s'inverteixin, diu el llibre, en l'acollida de persones refugiades, però que ara mateix la prioritat és la construcció d'un hospital de campanya i és el que s'estan dedicant tots els esforços perquè aquests malalts i aquests ferits que hi ha allà no hagin de fer el viatge d'anada i de tornada i se'ls pugui atendre directament al seu país.
Xavier González Costa, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres a Valors a l'Alça per parlar d'un llençol en blanc, el poemari amb què en Xavi ens convida a posar-nos les ulleres de la poesia per reflexionar sobre la guerra i la consciència. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per obrir-me aquesta vostra finestra i aprofito per dir, si ens escolta algú d'alguna escola, d'algun institut, d'algun club de lectura que en volguessin parlar, que em poden trobar a les xarxes i que jo estic obert a poder oferir-me per qualsevol proposta que se'm pugui fer.
Doncs queda dit. Xavier González Costa, moltíssimes gràcies i enhorabona per un llençol en blanc.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Salta, que salta, i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar. Salta, que salta, i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ja tinc ganes, 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 ganes de tu. Ja tinc ganes, 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 ganes de tu. Ja tinc ganes, 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 ganes de tu.
La música més propera a tu, a Ràdio Sant Cugat.
La nit és plena amb tot festiu, la vida de mil colors. Tots ulls la miren pel cor que viu, la vida de mil colors. La vida de mil colors, mil colors.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La ràdio amb samarreta.
Oh!
aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Llançada molt lluny un dard i fer diana. Llançar una pilota a l'aire i encistellar-la. Després disparar l'arpó i matar el peix gros. I aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte. Barreges que es convertirien en receptes. Trobar sense buscar el que necessitava. No carregar mai res d'allò que em sobrava. No haver envejat ningú, no haver desitjat mai el que altres tenen i segur que tu ja no tindràs. Saber-se guanyador de cap competició i amb la bola del món jugar sense poder deixar-la un dia abandonar. Ja de la teulada. Portar el primer petó sempre a la butxaca. Despertar abans de passar-me la parada. Tenir molta set quan m'omplo la boca d'aigua. Saber que avui t'has vestit per agradar-me. I no haver envejat ningú, no haver desitjat mai el que altres tenen i segur que tu ja no tindràs. Saber-se de cap competició i amb la bola del món jugar sense poder deixar-la un dia abandonada penjada a la teulada. I saber escollir a l'atzar i no haver de triar. Sentir sempre que estàs al millor lloc on pots estar. Trobar el sol quan fa fred i quan et vols mullar. Trobar algú que sota la pluja et vulgui acompanyar. I de vida quedar-te amb l'ànima.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Salta, que salta i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar. Salta, que salta i torna a saltar. Espanta els problemes per tornar a començar.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ja tinc ganes, 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 ganes de tu. Ja tinc ganes, 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 ganes de tu. Ja tinc ganes, 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 ganes de tu.
La música més propera a tu, a Ràdio Sant Cugat.
La nit és plena, amb tu festiu, la vida de mil colors. Tots ulls la miren, però toca Déu, la vida de mil colors. La vida de mil colors, mil colors.
A
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes,
Entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, de Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscinas, si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo.
There she was, just walking down the street singing.
Do what diddy-diddy-dum, diddy-dum.
Tapping her fingers and shuffling her feet singing.
Do what diddy-diddy-dum, diddy-dum.
She looked good.
Look good,
she looked fine.
Look fine.
She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing.
Do what diddy-diddy-dum, diddy-dum.
Holding my hand just as natural as can be, singing.
Do a diddy-diddy-dum, diddy-dum.
We walk on,
walk on
to my door,
my door.
We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing.
Do what diddy-diddy-dum, diddy-dum.
We're so happy and that's how we're gonna stay singing.
Do what diddy-diddy-dum, diddy-dum.
Well, I'm hers.
I'm hers.
She's mine.
She's mine.
I'm hers.
She's mine.
Wedding bells are gonna chime. Whoa. We're together nearly every single day singing.
Do what diddy-diddy-dum, diddy-dum.
Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing.
Do what diddy-diddy-dum, diddy-dum.
Well, I'm hers.
I'm hers.
She's mine.
She's mine.
I'm hers.
She's mine.
Wedding bells are gonna chime. Whoa.
Do what diddy-diddy-dum, diddy-do.
We'll sing it to
do what
aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Tastets de català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.
Noms de carrers referits a l'aviació. Tot i que al Prat la història de l'aviació s'inicia als voltants dels anys 10 del segle XX, no serà fins fa ben pocs anys que la ciutat té diversos noms de carrers relacionats amb l'aeronàutica. Avui sabrem qui eren alguns d'aquests pioners, com per exemple en Salvador Hedilla, el Josep Canudes i la Pepa Colomer. Per començar parlarem de Salvador Hedilla. Va ser professor i el primer director de l'Escola Catalana d'Aviació. El 2 de juliol de 1916 va fer el primer vol de la història del Prat a Palma de Mallorca. Moria en un accident d'aviació al final de 1917 quan s'enlairava de l'aeròdrom de la Boleteria. Aquest és el nom que rebia el primer camp d'aviació que es va fundar al Prat, fet de lones lligades als pins. El nom de la Boleteria es deu a la quantitat d'ocells que hi havia en aquella zona. El segon personatge és Josep Canudes. Aquest segur que n'heu sentit alguna vegada a parlar. Josep Canudes va ser un dels pioners de l'aviació catalana. Va ser periodista esportiu, principal divulgador de l'aviació catalana i cofundador de l'Aeroclub de Catalunya a l'any 1915. El 1917 va obtenir el primer títol de pilot de Catalunya atorgat per l'Escola Catalana d'Aviació i dos anys més tard va ser director d'aquesta escola. L'any 1932 creà la línia aèria Barcelona, la Seu d'Urgell, primera línia aèria catalana, tot i que no va tenir continuïtat. El 1933, Josep Canudes va ser nomenat cap de serveis d'aeronàutica de la Generalitat de Catalunya. Es casà amb una pretenca, la Pepeta Monés, germana de Josep Monés, constructor. Durant la Guerra Civil va ser pilot al front d'Aragó i director de l'Escola d'Aviació Militar de Barcelona. En acabar el conflicte bèl·lic, s'exilià a Amèrica, però va tornar a Europa. Es va instal·lar a Suïssa i va morir a Friburg el 1975. Cal destacar que la colla gegantera Delta Prat té un gegant que representa el Josep Canudes. I l'últim personatge que volem comentar avui és la Pepa Colomer. Aquesta noia, nascuda a Barcelona el 1913, va ser la primera aviadora catalana i una de les primeres dones de l'Estat a obtenir el títol de pilot. Ho va fer a l'aeròdrom Canudes l'any 1931. Va fer un curs de pilot comercial i de seguida va trobar feina. Llançava propaganda per les platges des de l'avioneta i repartia mercaderies. Participà en diversos concursos de pilots amateurs. Amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, la Pepa Colomer va formar part de l'Escola de Pilots de la Generalitat de Catalunya i instruïa nous pilots per les forces aèries de la República. També es va encarregar de portar ferits del front d'Aragó a Barcelona i de transportar persones amenaçades de mort a l'altra banda dels Pirineus. En acabar la guerra, s'exilià a Anglaterra amb el seu professor d'aviació i futur marit, el pilot Josep Maria Carreras i Deixeus. La Pepa Colomer va morir a l'any 2004 amb 91 anys. Des de l'any 2016, la ciutat del Prat li ha dedicat el nom d'una escola.
Tastets de català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company.
Cugat.cat.